l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Carles Mèlic, bona vesprada.
Bona vesprada.
Mil gràcies per estar amb nosaltres, ens fa molta il·lusió. Ja vas estar amb nosaltres la temporada passada i va ser un gust de conversa i ens ve molt de gust repetir amb tu. Ara expliquem una mica millor per què t'hem convidat i per què t'hem trucat i per què d'aquesta conversa, però vull demanar-te així, a que m'arropa, que m'agrada recuperar aquest estil amb tu. Tots som inevitablement vulnerables? Cada persona ho som?
Sí, sí, sí. Jo crec que la vulnerabilitat és el que podríem dir estructural a la condició humana. És a dir, que qualsevol ésser humà és susceptible de ser ferit. Per què? Perquè som relacions amb els altres. És a dir, l'ésser humà és un ésser que no és res més enllà que les relacions i que les situacions que manté amb els altres. Aleshores, precisament per això, els altres poden estimar-nos, poden acaronar-nos, però també poden fer-nos mal i ferir-nos.
Joan Carles Mèlic és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també exerceix de professor titular de Filosofia de l'Educació, autor de molts llibres, podem destacar, per exemple, Filosofia de la Finitud, la Lliçó d'Auschwitz, Ètica de la Compassió, Lògica de la Crueltat. Des de fa molts anys també s'ha dedicat a elaborar una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions, el cos, el símbol, el plaer, l'alteritat, la memòria, el desig, la contingència, el silenci i la mort. El 2015 va iniciar amb la lectura com a precària la publicació dels seus fragments filosòfics a l'editorial Fragmenta, que tenen, per exemple, la seva continuació a La prosa de la vida. Ja ens va acompanyar, com us deia, la temporada passada per presentar-nos L'experiència de la pèrdua, i ara tornem a la càrrega amb ell per parlar de la seva darrera publicació amb l'editorial Fragmenta, La condició vulnerable, que té traducció de Marta Rebón. Sobre aquest darrer llibre volem conversar uns minuts amb ell. La veritat és que em fa molta il·lusió perquè les converses amb Joan Carles sempre són tremendament interessants. Aleshores, Joan Carles, hem quedat que tothom és vulnerable. Per què ens costa llavors tant assumir la vulnerabilitat? Per què estem sempre lluitant contra la nostra vulnerabilitat?
Bé, perquè estem exposats a l'imprevisible. Estem exposats davant de la vulnerabilitat, no hi ha manual d'instruccions. És a dir, estem acostumats a viure en un món, sí, en el qual hi ha manuals d'instruccions per tot arreu, hi ha protocols per tot arreu. Jo demanaria als nostres oients que pensessin, per exemple, les paraules màgiques, ja m'entens, aquestes paraules que són gairebé fetitxos, no?, que ens envolten. Protocol, competència, manual, guia. Quan tu compres un instrument, qualsevol, un ordinador, un telèfon mòbil, sempre porta un manual d'instruccions que et diu com s'ha d'utilitzar. Clar, la vida no en té, d'això. La vida humana no té això. La paternitat o maternitat no té manual d'instruccions ni protocols. L'amistat, l'educació, l'amor, no hi ha protocols. I aquí és el punt clau on la vulnerabilitat apareix amb tot el seu dramatisme. No tenim, i això ens fa tanta por, perquè davant d'una situació en la qual quedem ferits, què fem? On busco la resposta? M'entens?
Clar. Efectivament. Mira, volia posar-te un tall de rabiosa actualitat. És un tall d'ahir mateix, d'una persona ultraconeguda, i m'ha cridat molt la seva reacció davant una emoció, davant una suposada emoció. A veure com la valores tu. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta, que ahir es dirigia als capitans del Barça a parlar una mica de tot aquest afer Negreira, i ell, bueno, parla dels atacs que rep el club i de les injustícies, i mira el que deia. Escoltem, Joan Carles, i després em dius la teva opinió.
Com representen els... Uf! No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan...
Clar, és curiosíssim, perquè, bueno, ell diu que s'emociona, en la veu se li nota, sí, però ràpidament aclareix que no és per debilitat.
Sí, sí, sí. La veritat és que ja l'havia escoltat aquest al llarg dels butlletins informatius d'avui, aquest matí he escoltat aquest tall, i exactament he pensat que és molt bo, està molt ben escollit, tot felicito, perquè mostra una de les característiques també d'aquest món tecnològic en el que vivim, no? on la tècnica s'ha convertit en tecnologia amb una sèrie de valors, i un d'ells és aquesta mena de fortalesa, no? Deixant al marge la qüestió estricta del Barça, perquè, és clar, això jo no puc opinar perquè no ho desconec, no? Però el que és interessant al tall de la porta, al meu entendre, és aquesta por a acceptar que l'ésser humà és un ésser dèbil. No passa res. Jo no dic que en aquest cas el president Laporta no tingui raó. No m'hi vull ficar amb això. Probablement té raó. La qüestió és, en algun moment de la nostra vida som capaços d'acceptar que som dèbils? Que som vulnerables? O això, aquesta debilitat, és ja gairebé com un insult, no? És com un insult. A mi això em preocupa molt. No passa res per plorar. No passa res. O sigui, a les dues grans expressions dels humans des de que som petits, des de que naixem, són el riure i el plor. I vivim en una societat en la qual, bueno, si riem, perfecte. Vull dir, ningú demana perdó per riure, excepte que sigui una cosa molt escandalosa en una situació, no? Però, sí. En principi, la gent no se n'amaga de riure. En canvi, anem a un enterrament i ens posem ulleres de sol. Per què? Oh, perquè no es vegi que hem plorat. Els diem, no ploris. Vull dir, m'entens? Ja va sent hora que acceptem que aquesta vulnerabilitat, que aquesta fragilitat, recordo que el llibre que va guanyar el Premi Nacional d'Assaig meu es titula La fragilitat del món. És a dir, l'ésser humà és un ésser que les relacions amb els altres i amb el món són fràgils, es poden trencar. Llavors, a mi m'interessa tota una mena d'antropologia que es mou en aquestes paraules, que són justament les que a la nostra societat en els últims anys doncs no tolera.
Mira, ara estaves parlant del riure i del plor. Clar, jo he estat llegint el teu llibre, La condició vulnerable, recordem, editat per Fragmenta, amb traducció de Marta Rebón, l'ha publicat darrerament aquesta editorial en castellà, i clar, també parles molt de... Bueno, jo acabes de fer ara mateix, Joan Carles, aquesta contraposició entre la tristesa, la vulnerabilitat i la rialla, la felicitat, no? I tu dius en el llibre, els moments en què tot encaixa, aquests instants solemnes en què l'ordre regna, no? Són sempre efímers, no?
Sí. Tu
dius, i és això la felicitat, moments que realment s'ensorren ràpidament? La felicitat són moments...
O sigui, jo crec que l'ésser humà pot ser feliç amb una condició, que la felicitat és un instant finit. És a dir, no hi ha un regne de la felicitat. L'ésser humà, en tant que ésser en el món, en el món real, diguem-ne, no en el món de les idees, o en el món etern, no? Diguem-ne, la vida eterna. No, en el món amb el que ens trobem cada dia... no pot viure el paradís. La vida, el món humà no pot ser un món paradisíac. Què vol dir? No pot ser un regne de felicitat on ja hem arribat al final. És més, és molt perillós creure's que vivim, que finalment hem arribat al paradís, al regne de la felicitat, perquè totes les formes totalitàries, polítiques, morals, religioses, que han defensat que som al paradís, és a dir, que la felicitat finalment s'ha complert, doncs són això, són formes totalitàries. Són formes polítiques totalitàries, són molt perilloses.
Sí.
No, la felicitat humana és una felicitat efímera. Podem ser feliços? Sí, amb una condició, de saber que això dura, doncs, pocs moments, pocs instants, no? De seguida torna la vida quotidiana. I la vida quotidiana no és que sigui necessàriament un infern, que ho pot ser-ho, sinó que és un món d'ombres. És a dir, la meva tesi és que el món humà sempre és un món de clarobscurs, d'ombres, d'incerteses, d'indeterminacions. És a dir, ni de llum ni de foscor. Per desgràcia, a vegades és de foscor, també és veritat. Però la major part de la vida, i això ho hem d'acceptar, no tenim més remei. Els éssers humans no som ni àngels ni bèsties. Ja ho diu el gran Pascal, no?, el filòsof francès, no? L'ésser humà no és ni àngel ni bèstia. I això és el que som nosaltres, éssers finits, vulnerables.
Estem en conversa amb Joan Carles Mèlic sobre aquesta publicació, La condició vulnerable, sobre la vulnerabilitat de la condició humana, sobre el perquè, sobre la felicitat, sobre el patiment. Molt interessant. Joan Carles, hem de fer una petita pausa, però encara tenim uns minuts per parlar amb tu. Si ens esperes i ets tan amable, rematem la conversa, que encara tinc, bueno, infinitat de preguntes, que no arribarem a totes, però m'agradarà continuar la conversa a tu. Serà, minut i mig i tornem, d'acord?
Aquí seré.
Perfecte, moltes gràcies. Doncs vinga, minut i mig de publicitat i Joan Carles Mèlic continua amb nosaltres. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never... Mig minut i dos quarts de nou d'aquest dimarts. Estem en la ràdio nocturna, estem en conversa amb Joan Carles Mèlic sobre aquest llibre, La condició vulnerable. A mi m'agrada molt, Joan Carles, continues allí, eh?
Sí, sóc aquí.
Escolta, m'agrada molt xerrar amb tu perquè al final saps el que m'adono, no? Quan, mira, he tingut aquest llibre aquests dies en les meves mans que jo us ho recomano moltíssim perquè sembla que les qüestions filosòfiques hagin de ser molt farragoses i efectivament hi ha molts conceptes, moltes reflexions, però és un llibre que passa de manera extraordinària, que invita a passar les pàgines, que t'explica coses de tu mateix, de la humanitat, del perquè de les coses... I jo li deia al Ferran Capdevila, és que de cada pàgina li preguntaria 40 coses al Mèlic. No, és veritat, perquè em desperta reflexions. Jo ja recordo que la nostra conversa de la temporada passada et vaig dir, tot això, tu creus que la gent, tot el que ens has explicat, tu creus que la gent es para a meditar-lo? Perquè és molt important ser conscient de la nostra realitat per poder viure millor.
Clar, el problema és justament aquest que tu dius, no? Que és molt difícil aturar-se amb un món com el que estem habitant, els darrers decennis, diríem, no? Mm. Per poder pensar, per poder llegir, per poder estimar, per poder fer de pare, de mare, no? Cal aturar-se. És a dir, cal alentir el temps. Vivim en un món on la pressa, no? En la sobreacceleració, aquesta patologia de la velocitat que és la pressa, ens impedeix aturar-nos, perquè la gent no té temps per què? No té temps pel que s'ha de tenir temps. Ningú diu, no, és que jo no tinc temps per mirar el futbol o per... No, o sigui, la gent... Normalment la gent què et diu? No tinc temps per llegir, no tinc temps per... No? Per les coses... No tinc temps d'importància... La gent ja no passeja, la gent es trasllada. Però no passeja, no? No passeja. Aleshores, jo crec que la filosofia és un tipus de gènere literari, podríem dir-ho així, almenys la filosofia que jo faig, que és una filosofia assagística, i l'assaig és un gènere literari, que convida el lector a dir, aviam, fes una mica el que feien els antics grecs, no? Que és una certa meditació al cap del dia. A la nit, per exemple, estàs tranquil, tanca la televisió, deixa el mòbil a una banda, posa't a llegir un llibre, no perquè hagis d'estar d'acord, com tu dius molt bé, sinó perquè aquest llibre et desperta preguntes. I jo no pretenc dir-li a la gent el que ha de fer. Això ho faria l'autoajuda. La filosofia no ha de fer això. La filosofia el que ha de fer és que... Això que fa tu... Faria preguntes. Clar, tu em pots fer preguntes a mi, però sobretot les has de fer a tu mateix. I clar, jo no hi seré. Moltes d'aquestes preguntes no hi ha resposta. Jo tampoc tinc la resposta. Però ens hem de fer preguntes i ens hem d'acostumar a que l'ésser humà és l'ésser que es fa preguntes que no pot respondre. Això és fonamental. L'ésser humà és l'ésser que es fa preguntes que no pot respondre i que no pot deixar de fer-se. Això és molt important. Ja ho diu Kant, que és una idea de Kant. No és una idea meva. Però, saps? Aleshores, clar, estem vivint en un món on la lògica de la tecnologia és la lògica de que sempre hi ha un expert que tu pots agafar, buscar al Google un expert que et vingui a solucionar el problema. Però clar, els problemes de la vida no tenen una resposta d'expert. Entens?
Sí, t'entenc perfectament i a més és un gust escoltar-te. Mireu, us dic una cosa, ara deia Joan Carles, a la nit deixeu el mòbil, tanqueu la televisió, reflexioneu, agafeu-vos un moment. Jo us dic com he viscut jo aquell llibre, per si us val com a exemple i l'he disfrutat. Terrassa, cafè, un bolígraf, per anar a no tenir idees... i el llibre Condició vulnerable de Joan Carles Mèlic. I és una experiència, és una experiència de quedar-te tu sol amb tu mateix i amb les reflexions que a mi, personalment, és que sempre em despertes, Joan Carles, amb els teus assajos. Jo crec que és una gran idea, tot i que hi ha preguntes que no tenen resposta. Molt bé, doncs ja sabem que no tenen resposta. Per tant, busquem el camí personal, no? Per tirar endavant. Però
és molt important que entenguem que la vida és un camí que cadascú se l'ha de fer. És allò d'Antonio Machado, no?
Sí.
Que de fet és una idea de Nietzsche, que Antonio Machado agafa de Nietzsche quan diu allò: caminante son tus huellas el camino y nada más. Mm. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mm. Aquesta és una mica la qüestió. Esclar, l'altre tema és l'autoajuda, no? O sigui, jo diria que vivim en un món també, només cal anar a moltes d'aquestes llibreries generalistes i veus que a Barcelona, per exemple, es podria dir sí. casos molt concrets, que no estic criticant, estic constatant, eh? Mm. Que quedi clar, no voldria que ningú se m'enfadés, perquè cadascú és molt lliure de llegir autoajuda i de fer el que vulgui respectant els altres, sí. això sí. Però jo el que dic és que jo visc al barri de Gràcia de Barcelona i moltes vegades passo per davant de llibreries d'aquestes més generalistes i veig que fa 20 anys al lloc on hi havia l'apartat de filosofia, per exemple, ara hi ha l'autoajuda i la filosofia ha quedat relegat a un lloc més petit i més a l'interior, saps? L'autoajuda és, bueno, i els bestsellers, deixant a part de la narrativa, la novel·la, això, són l'autoajuda. Aleshores, bueno, hi ha gent que creu que l'autoajuda el pot ajudar, perquè si no llegiria, em sembla molt bé.
Sí.
Però jo no estic en aquesta línia.
I tant que no, i jo et recomano moltíssim com a autor i com a conversador. Ja m'agradaria de tant en tant fer un cafè amb tu, Joan Carles. Escolta una cosa, no tenim temps per massa més, ha estat un plaer, però no vull deixar de preguntar-te pel capítol 7. Es diu Telón, la caricia. I deixa'm que digui, com comença? Ho llegiré en castellà, que és com està el llibre editat per Fragmenta. Diu: un cuerpo vulnerable es el que necesita tener muy cerca otra piel. Es el que necesita una presencia material para sobrevivir. Una presencia material que lo apoye para hacer frente al miedo, a la angustia, al vacío, a la indeterminación.
Sí, t'agraeixo molt aquesta pregunta. Aquest és un llibre que l'original en català va ser escrit abans de la pandèmia.
Sí, ho sé.
I després ara, després de la pandèmia, que és el que tu tens, s'ha traduït molt bé per Marta Rebón, que és una magnífica escriptora i amiga, i que ha fet una traducció. Jo l'he revisat amb ella de dalt a baix. És a dir, el lector pot agafar amb tota tranquil·litat aquesta traducció al castellà, com si l'hagués escrit jo, perquè et puc assegurar que està revisada línia per línia amb la traductora, i en alguns casos discutíem, jo li deia, no, a mi m'agrada més traduir-ho així. Per tant, bé, dit això, què m'ha ensenyat? Una de les coses que a mi m'ha ensenyat la pandèmia, o que m'ha ensenyat, diguem-ne, que m'ho ha posat davant de la cara d'una manera molt, molt, molt forta, molt, molt, molt impressionant, és justament això, no? Que necessitem els éssers humans tocar-nos. Sentir la mirada de l'altre, sentir la pell de l'altre, l'abraçada de l'altre, la carícia de l'altre. O sigui, jo he estat 2 anys fent, bueno, jo i la majoria de professors, no?, i professores, 2 anys fent classes online. I fer classes online no és només que no tens a la gent davant, és que la majoria d'estudiants no posaven la càmera i parlàvem amb una pantalla negra. Clar, no hi ha educació així. Jo havia sentit comentaris de col·legues meus d'educació que deien, bueno, gràcies a la pandèmia, ara l'educació finalment incorporarà les noves tecnologies. Mira, hi ha una cosa que l'educació no podrà assumir, que és la relació cara a cara amb l'altre. És a dir, fins que no entenguem que educar és tenir l'altre davant mi, poder-lo mirar als ulls, poder-li donar la mà, físicament fins i tot, no? És a dir, que en un moment de debilitat, de vulnerabilitat, d'aquests moments tan importants que com m'has posat el tall del senyor Laporta,
sí.
Donar una abraçada, per exemple. I quan dic educació no em defereixo només a l'educació en l'àmbit escolar o universitari. No. Les relacions educatives estan a la vida quotidiana, de pares a fills. Quants pares o mares mai no abracen els seus fills? Escolta, no et dic això per dir-ho. Jo durant molts anys a la universitat els he demanat als meus estudiants de filosofia de l'educació de l'autònoma que m'escriguessin un diari filosòfic. Clar, aquest diari filosòfic moltes vegades es convertia en un diari més personal que filosòfic. I els meus estudiants m'escrivien, i em vaig quedar molt parat, i els meus pares doncs m'han pagat una carrera, m'han regalat, jo què sé, un cotxe, m'han comprat una moto, etcètera, tot el que et puguis imaginar, però mai no han tingut temps per mi. Mai no m'han abraçat. Mai no s'han aturat a escoltar el que jo els havia de dir. No ho dic jo, ho diu la gent jove. Llavors, aquest moment de crisi en el qual vivim tan bèstia és perquè hem oblidat que hi ha gestos, paraula molt important, gestos antropològics, humans, que no podem posar entre parèntesi, diríem, que no podem obviar, la carícia, el petó, l'abraçada. Llavors, el llibre acaba així, no? Com abordar la vulnerabilitat? Bueno, cadascú ha de trobar la manera, evidentment, la filosofia no ho pot dir-ho, però jo crec que hi ha uns gestos que els humans tenim, que els mamífers tenen, i que els humans, en tant que éssers mamífers, en tant que éssers, diguem-ne, intel·ligents, a la mesura que es pugui dir això, la intel·ligència serveix per fer el mal, també, per fer la maldat.
Però,
a la mesura... Clar, perquè, escolta, els grans assassins, també alguns d'ells eren molt intel·ligents.
Home, i tant, sí, sí. Joan Carles Mèlic, t'he de dir una cosa, i ho afegiré des de la meva, bueno, des de la meva completa humilitat de locutor, de persona humana, Però al final aquests gestos, una carícia, un braç que apretes amb la mà, una abraçada, són discursos, moltes vegades, són discursos sencers. El Joan Carles Mèlic és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, també exerceix de professor allà, és escriptor i divulgador, i avui ens ha presentat aquesta obra estupenda amb traducció de Marta Rebón, La condició vulnerable. Joan Carles, mil gràcies per estar amb nosaltres, perquè a mi m'embeleses. Jo és que em tiraria amb tu tota la nit aquí escoltant-te. Però no tenim temps per més. Mil gràcies de debò pel teu temps i per aquestes obres que ens regales, que són veritablement mel, i que val la pena agafar-les amb tranquil·litat per fer-nos preguntes, per conèixer-nos, per reflexionar. Enhorabona i gràcies per estar, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Vinga, ara fem una pausa molt ràpida i fem un gir copernicà. La ràdio es torna a Macedònia i parlem de la filosofia a l'economia.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino a la vida.